Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. Trobar un lloguer assequible a les Balears és una missió gairebé impossible en l'actual mercat immobiliari, amb un preu mitjà que es frega els 1.500 euros mensuals per un habitatge, quan, per a molts ciutadans, suposa més del 90% del seu sou. Per als joves és encara més complicat. La setmana que ve s'obri una nova convocatòria per sol·licitar el bo lloguer jove, una ajuda econòmica que molts no tindran accés per incomplir un dels principals requisits. El contracte no pot superar els 900 euros. De fet, en l'anterior crida només es va adjudicar el 20% del total del pressupost. Està previst a pujar el topall, però, de moment, sense data marcada. Tot d'una, vos en donem els detalls abans els titulars de la jornada. És diumenge 30 d'agost. Dues turistes han estat trobades inconscients a l'habitació de l'hotel on s'allotgen a Serenal de Palma. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. I les primeres investigacions apunten a una intoxicació per monòxid de carboni per una mala combustió d'una caldera de l'establiment. Per això la planta baixa d'aquest hotel ha quedat precintada per precaució.
Una dona ha resultat ferida greu en un accident de trànsit a la carretera entre Eivissa i Sant Josep.
Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el turisme que conduïa hauria envaït el carril contrari i hauria topat amb un camió dels FEMS. Els bombers s'han hagut d'alliberar l'ocupant del vehicle.
El Consell de Menorca vota demà la modificació de la llei que regula l'entrada de vehicles a l'illa.
És el marc legal per establir un sostre de places i que permetrà aplicar aquesta limitació amb totes les garanties legals.
El Pla Especial d'Infraestructures d'Escopinar es reactiva després de 9 anys.
I ordenarà urbanísticament aquest nucli i permetrà completar els serveis pendents amb millores en els carrers, els aparcaments i les xarxes d'aigua i sanejament.
I en els esports, els titulars amb Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca juga a les 7 davant el CUE de segona. El Ceuta amb Sagi Darder la convocatòria una vegada recuperada el seu procés víric i amb l'essència de Mateu Morey, que fitxa pel Girona i ja està en marxa en la novena etapa de la Vuelta a Espanya, amb l'artanac Enric Mas lluint el mallot vermell com a primer classificat després de que ahir Tadej Pogačar va deixar la cursa per una forta caiguda.
Jornada de cel estirat i sol arreu, combinació estrella d'un dia d'estiu. Una bonança que no preveu canvis els pròxims dies. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui sumam una jornada més amb el cel totalment estirat i ja sense restes de pols, amb una temperatura mínima que ha continuat baixant i que ha deixat un elevat nombre d'estacions per davall dels 20 graus. Avui cap vespre s'espera que continuï dominant el sol amb la possibilitat de que intentin créixer qualque nígol d'evolució a l'interior de Mallorca i alguns nígols baixos en el cas de Menorca, però pareix que aquests no tindran tant d'empenta com ahir. La màxima es mantindrà molt semblant entre els 30 i puntualment 36 graus, amb els valors més elevats a punts de l'interior i també nord de cada una de les illes a causa del vent de llevant i de xaloc que bufen fluix. La mà continua en calma amb un predomini dels redols de marejol. En vista a demà, situació molt semblant, el sol tornarà a dominar i l'entrada de vent de component nord, que bufarà en general fluix, però en qualque cop moderat cap al nord de l'arxipèlag, desplaçarà els valors més elevats de cap al sud, amb valors també molt semblants als d'avui, i alterarà lleugerament la situació marítima de cap al nord a darreres hores de la jornada.
Gràcies, Margalida. Aquesta és la previsió, ja ho heu sentit. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La nova convocatòria del bo de lloguer jove del govern, que pretén facilitar l'accés a un habitatge o bé a una habitació de lloguer als menors de 35 anys, s'obri aquesta setmana, dimarts, dia 1 de setembre. L'ajuda finançada amb fons del Pla Estatal d'Habitatge cobreix fins a 250 euros mensuals durant 2 anys. Entre els requisits, no superar els 25.200 euros d'ingressos per unitat de convivència i no tenir cap habitatge en propietat. I encara un mes, i que suposa un dels principals obstacles segles. El topall del lloguer de 900 euros per un habitatge i de 450 per habitació.
Una condició que ha deixat fora de l'anterior convocatòria bona part dels possibles sol·licitants d'aquesta ajuda quan la mensualitat mitjana a la comunitat farà els 1.500 euros en el lloguer, segons dades de juliol del portal Idealista. De fet, els 4,8 milions pressupostats l'any passat, només d'aquests 4,8 milions pressupostats, només se'n van concedir prop d'un milió, és a dir, el 79% va quedar sense adjudicar. Ho explica José Francisco Reines, director general d'Habitatge.
Aquesta circumstància el que ha provocat és que molt de joves que potser estan vivint a lloguers que són més alts de 900 euros han quedat fora d'aquesta ajuda. Això és una reivindicació que nosaltres ja hem fet des de quasi l'inici de la legislatura de poder augmentar aquest límit de 900 i passar-lo a 1.200.
El darrer pla d'habitatge estatal ja ha elevat aquest topall fins als 1.000 euros, però encara no es pot aplicar en aquesta convocatòria perquè falta signar el conveni entre administracions. Ara mateix, l'única manera d'elevar el límit és mitjançant convocatòries pròpies com la que va aprovar Catalunya el mes de juny. Reines es mostra positiu respecte de les negociacions amb el Ministeri per poder augmentar el topall en pròximes convocatòries.
Han tingut una acollida positiva en quant a la petició. El que passa és que ara falta la signatura d'aquest conveni, que segurament serà a final d'any.
La situació entorn a aquestes ajudes per als joves en el lloguer la critiquen les entitats que defensen el dret universal a l'habitatge. Miquel Duran, portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma.
Les administracions van ser pilota i s'aculpen mutuament, però al final no estan donant una resposta a les problemàtiques que té el jovent per emancipar-se. És a dir, com deia, la convocatòria fins al lloguer no s'ha matit 900 euros, però estaran que a dia d'avui no en trobem que siguin per davall de 2.400 ni 500.
I tant el Sindicat d'Habitatge de Palma com el Sindicat d'Inquilins i Inquilines d'Eivissa i Formentera qüestionen també la lògica d'aquest tipus d'ajudes. Torna a intervenir Miquel Duran i també Dani Granda, portaveu de l'entitat de les Pitiuses.
No creiem que la solució sigui establir línies d'ajuda per garantir ingressos en els rentistes. El problema real és que els preus del lloguer estan desorbitats i no s'està fent res per l'aturador. Limitar aquestes desigualtats que està generant el rentisme. No consolidar-lo a base de transferències de tot el públic directament a les butxaques dels propietaris.
Lo que estamos haciendo dando ayudas es mantener la burbuja de los precios, ya que entregando, subvencionando a los caseros para que puedan seguir manteniendo los precios elevados que mantienen.
Els dos portaveus coincideixen en que la declaració de zones tensades a Balears podria aturar la pujada de preus, però sostenen que aquests ja són molt elevats en l'actualitat. I a més, existeixen molts de subterfugis legals, diuen, per evitar les limitacions amb contractes de temporada fraudulents. Per això demanen passes encara més valentes.
Lo que tenemos que hacer es recuperar el control del uso de la vivienda. Una vivienda no es un hotel, una vivienda no es un albergue para trabajadores, una vivienda no es un sitio donde puedas venir de vacaciones una o dos veces al año. Y este es el primer paso que tenemos que dar para salir del hoyo. Las viviendas tienen que volver a ser alojamientos para las personas que vivimos en la isla, las cuales ahora mismo pues estamos siendo expulsadas.
Es pot solicitar l'ajuda del bo de lloguer fins al dimarts 30 de setembre.
Dues turistes alemanyes de 34 i 42 anys han estat ingressades en estat greu a l'Hospital de Son Llàtzer després de ser trobades inconscients a la seva habitació d'un hotel de la platja de Palma. La causa, segons les primeres investigacions, podria ser una intoxicació per monòxid de carboni.
De fet, els bombers de Palma han detectat nivells elevats d'aquest gas dins l'habitació, que no fa olor i provoca mal de cap, vòmits i pèrdua de la consciència. També ha resultat afectat lleument un vigilant de l'establiment. Per prevenció, s'ha evacuat l'hotel per ventir l'olor i tot i que hores d'ara els clients ja han tornat a les seves habitacions, excepte a la planta baixa, que queda precintada. La policia investiga els fets, s'apunta, com dèiem, a una mala combustió de la caldera d'aigua calenta que hauria filtrat el gas pels conductes de ventilació.
I encara un altre punt en successos. Una dona de 28 anys ha resultat ferida greu aquesta matinada en un accident frontal entre un turisme i un camió de la recollida de fems a la carretera que enllaça Eivissa i Sant Josep. Es troba, això sí, estable al servei d'urgències de l'Hospital Can Vises.
Per causa que investiga la Guàrdia Civil, el turisme hauria envaït el carril contrari i xocat contra la part del davant del camió. Els bombers han hagut d'escarcerar la dona, que ha quedat totalment que ha quedat atrapada dins el vehicle, que ha quedat totalment destruït. La carretera ha estat tallada en els dos sentits, entre les rotondes de Can Bellotera i la Puríssima, mentre es feien les tasques d'extracció i netatge.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Compte enrere perquè Menorca pugui limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El Consell modificarà aquest dilluns la llei de reserva de biosfera per tenir així el marc legal necessari per aplicar aquesta restricció.
Una mesura que no afectarà els residents de les illes, els treballadors de temporada i tampoc els propietaris de segones residències. El president del Consell menorquí, Dolfo Vilafranca, defensa que es tracta d'un canvi tècnic i necessari per aplicar la limitació amb garanties legals.
Envia competències que no són d'Consell Insular. No disposava d'un règim d'autoritzacions, o sigui, sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I, per tant, era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complia, no? I després el règim sancionador, que és una part molt important de sa limitació, era un règim que no incentivava en es compliment, no? Amb multes que eren molt poc quantioses i, per tant, també s'ha modificat això.
Després de la modificació de la llei, s'haurà de concretar quants vehicles poden entrar a Menorca i durant quins mesos s'aplicarà la restricció.
I a Formentera, el Pla Especial d'Infraestructures d'Escopinar, aprovat inicialment pel Consell Insular, ordenarà urbanísticament aquest nucli i permetrà completar els serveis pendents amb millores en els carrers, els aparcaments i les xarxes d'aigua i sanejament. Ens ho explica Elena Trinidad.
L'expedient per desenvolupar el pla d'aquest nucli es va iniciar l'any 2017. Amb ell es pretenen aconseguir millores en els vials, aparcaments, infraestructures i serveis bàsics. Ho explica el conseller de Territori i Infraestructures de Formentera, Javier Serra.
Que suposarà la reforma i millora dels vials, de les voreres, dels aparcaments, de l'enllumenat, de serveis en general, a més de millorar la mobilitat a l'interior del nucli, així com la cessió en el Consell de les infraestructures i espais lliures corresponents.
Després d'una aturada de 9 anys, el Consell ha reactivat el projecte que deriva del desenvolupament d'una unitat d'actuació que han d'impulsar els promotors.
Passarà a exposició pública durant un mes i llavors portaran al plenari per l'aprovació definitiva. Una vegada s'aprovi definitivament, ja la propietat podrà acabar de desenvolupar totes les obres que té que fer de millora i esperam que sigui durant l'hivern que ve.
Veïns i treballadors de la zona veuen les actuacions necessàries.
Una reforma se li vendria bé perquè està de molt muchísimos baches, la gravilla y tú haces la rueda de los neumáticos pedazos y luego la dirección porque se contradice, porque como tengo un lado coche no puede moverte.
Els lloguers estan damunt la carretera, els cotxes aparquen damunt la carretera, els autobusos no poden passar, els taxis tampoc i a més desfan el cotxe. O sea, si de veritat s'ha aprovat per fer uns aparcaments i tal, benvingut siga, però jo vull veure. Perquè no sé on es faran aquests pàrquings.
El pla no preveu incrementar les places turístiques, sinó ordenar i completar l'àmbit urbà existent, segons han remarcat des del Consell de Formentera.
El govern ha aprovat un nou decret per actualitzar i simplificar la normativa de les 16 confraries de pescadors de les Balears que regula el funcionament d'aquestes entitats des de 1995.
La nova norma incorpora les aportacions dels mateixos professionals de la mà i adapta la regulació a les noves formes de fer feina, especialment pel que fa a la burocràcia, ho explica el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, en declaracions al programa La Gran Vida.
No s'hagin tant de paper, dir que moltes coses ja les puguin fer d'una altra manera, que les coses ja vagin més senzilles, aprofitar les noves eines i fer tota aquesta feina. I la veritat, entre ells també la burocràcia interna dins la seva organització també se simplificarà.
Aquest decret per a les confraries també modifica tres normes relacionades amb el busseig professional i recreatiu. A les Balears hi ha una setantena de centres de busseig i els canvis adapten la normativa autonòmica a l'estatal i potencien la col·laboració amb entitats científiques.
Per exemple, la normativa estatal ja havia llevat la necessitat de certificats mitges, havia llevat la necessitat d'haver de tenir unes càmeres hiperbàriques per poder practicar aquestes modalitats, aquest esport, en una paraula. Tot això se regula, s'incorpora a la normativa autonòmica i torna a ser el mateix, un tema de simplificació administrativa, de llevar burocràcia, anar per aquesta dinàmica que el govern està apostant per les declaracions responsables i la facilitat en les tramitacions.
I seguim a la mà perquè a partir de dimarts, dia 1 de setembre, comença la temporada del raó a les Balears, que s'allargarà fins al 31 de març. La població d'aquesta espècie, hem de dir, es troba plenament recuperada després de dècades de veda.
A partir de demà es podran capturar fins a 50 exemplars per persona i dia a totes les illes, a excepció de la zona de protecció de les Malgrats, on es podrà pescar fins dia 1 d'octubre. La inspecció pesquera intensificarà els controls, per cert, a les principals zones de pesca per prevenir les captures que no compleixin la normativa.
I avui és dia d'anar a la platja, ho han dit en començar els titulars amb la previsió del temps. Fa bon dia, fa sol, i l'Ajuntament de Capdepera estrena un nou sistema de bandera de llamps per alertar els banyistes del risc de tempesta elèctrica. El municipi vol reforçar la seguretat a les platges del municipi. Ens ho explica Pere Morell.
Són just a Cala Mesquida, on l'any 2022 varen morir dos turistes a causa d'un llamp. La introducció d'aquesta bandera és tan recent que avui, que la mà està totalment en calma i plana, quan el socorrista l'ha nissada per mostrar-nos-la, més d'un s'ha sorprès.
Era confundido con la bandera pirata, pensaba que estaba diciendo que venían piratas. Luego, porque ha visto el rayo.
Hay mucho pirata, además, por ahí.
Aquesta senyalització ja existeix a Sóller i a partir d'ara estarà present a totes les platges de Capdepera. Núria García és la batllessa de Capdepera.
Estan a totes les platges d'en vigilància. Cala Mesquida, Son Moll, Cala Gué, totes les que tenim vigilància estan posades. Aquesta bandera sempre ha d'anar acompanyada o bé en la bandera groga o bé en la bandera vermella, depenent de l'estat de la mà. El que sí que t'avisa és d'esperit de risc elèctric.
Però saben els banyistes què significa aquesta bandera? Ho hem volgut comprovar i la resposta ha estat bastant clara, no gaire.
Clar, home, ens hauríem de saber que existeixen aquest tipus de banderes i que és un perill i que avisen a qualta cosa, no? Que alerten d'algo.
Sí, sempre que la gent sepa para què és, perquè al final és una bandera negra i impacta un poc, la poden confundir perfectament amb qualsevol altra cosa. Aunque bueno, hay un rayo, ¿no?
Y es muy importante que nos informen, por lo menos que sepamos si quedarnos o salir corriendo.
Capdepera estrena així una nova senyalització que vol reforçar la seguretat a les seves platges. I els socorristes demanen un desig, que aquesta bandera s'acabi estenent a totes les platges de Mallorca.
Informatiu migdia.
Dues i 17 minuts. Més notícies en format breu, nacionals i internacionals. Darrera hora de la situació a Ceuta avui, que fa 30 dies de l'entrada de milers de persones des del Marroc. La Guàrdia Civil ha localitzat aquest vespre a la mà i prop de la costa el cos sense vida d'un jove d'origen subsaharià. Pensen que feia poc que s'hauria llançat a l'aigua des de terra del país veí o també des d'una embarcació i no va poder arribar a la vorera.
A tot això, l'associació Pro Drets Humans d'Andalusia ha exigit la protecció immediata a la ciutat autònoma dels menors d'edat. A més, quatre migrants dels que entraren en territori espanyol el 30 de juliol han estat expulsats per ordre judicial després de ser detinguts per agressió de tres agents de la Guàrdia Civil que els demanaren identificar-se. Això després, segons l'agència EFE, que haguessin amenaçat veïnats de Ceuta i després d'atribuir-los també la possessió d'armes blanques.
I a Rússia ha anunciat una campanya d'atacs massius contra el sistema energètic d'Ucraïna enmig de l'escalada de la guerra entre els dos països.
El Kremlin ha volgut justificar també avui els bombardejos en massa dels darrers dies contra el territori ucraïnès. Per exemple, el que divendres va deixar 38 ciutadans morts a Butxa en fer blanc en un dipòsit d'armament. Ha dit el portaveu de Putin, Dmitri Peskov, que és la resposta a uns atacs que ha qualificat de sistemàtics i contra infraestructura civil de la retaguardia russa.
I encara un darrer punt, Islàndia no reprendrà les negociacions d'integració a la Unió Europea.
Els islandesos han votat en referèndum que s'estimen més quedar com estan, fora de l'aliança, o han fet en un referèndum en el resultat del qual hem conegut a primera hora d'aquest diumenge i en què el no s'ha imposat el sí, amb el 52% dels vots emesos en contra, front als 40, el 47% a favor.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Comença la nova temporada aquí, a Ivetres Ràdio, que ens atam demà mateix amb una programació renovada, però que se sustenta sobre els mateixos pilars, uns fonaments que són els serveis informatius i els esports. Els canvis es notaran especialment als hora baixes.
Hora baixes que començaran a partir de les 3 del migdia amb Tèntol, com fins ara, però que a partir de les 5, atenció, passarà el relleu una hora més prest del que era habitual als companys de Xiu Xiu, que vos explicaran els secrets de les illes fins a les 7, quan arribarà l'informatiu vespre. I després, novetats també. Entre avui i demà passa de 8 a 10 hores, de 8 a 10 del vespre, i a darrera hora cedirà l'antena al món de la cultura, la música, les estrenes, el teatre i el cinema, amb l'Aviador, amb Rafael Gallego, que farà el programa de les 10 a les 11.
I, per suposat, també programes nous, una estrena que s'incorpora a la nit del cap de setmana. És Ni Fake ni Fum, amb una mirada crítica a l'actualitat.
També programes de demanda, com el que podreu escoltar ja aquest setembre, La Campana, un videopodcast que parla sense tabús amb nins que han patit càncer. Però això no és tot, com explica el director d'Ivetres Ràdio, Dani Barjacoba.
Hi haurà més estrenes que anirem explicant els pròxims mesos, però que completaran l'oferta radiofònica d'Ivetres Ràdio, que el que pretén és seguir estant a prop de ciutadans, a prop dels oients, que continua reivindicant el seu espai, la seva proximitat, i que esperem que agradin a tota la nostra audiència.
Com si s'altura ho fes tot més gran. Des de sa Simon imperen tons blaus per sa divergència del cel amb la mà. Vaixells que s'allunyen, vaixells que se'n van.
Es compleixen 90 anys de la Guerra Civil Espanyola i el municipi d'Artà ret homenatge als 11 veïnats que van perdre la vida en un dels primers bombardejos d'aquest conflicte. S'ha programat tot un cicle amb xerrades, una ruta pels punts afectats i també el testimoni dels familiars d'aquestes víctimes.
Va passar el 31 d'agost de l'any 36, quan dos projectils llançats per l'aviació italiana varen impactar damunt el poble, provocant importants danys i deixant una pèrdua a moltes famílies artenenques i d'arreu del Llevant mallorquí. Paula Ginart és regidora de Patrimoni d'Artà.
Molt importants, perquè tothom té una pèrdua i els descendents de les víctimes han de tenir molt present sempre aquest fet. El germà del meu padrí és una de les víctimes dels bombardeig i que nostre sempre se n'ha parlat el tio Vial que va morir a les bombes. Vull dir, és un pep, va ser un fet bastant traumàtic. Hi ha famílies que varen perdre dues i tres persones de la mateixa família. Vull dir, va ser molt traumàtic.
A totes aquestes víctimes de les bombes a Artà se'ls recordarà, se les recordarà amb una ofrena floral a partir de les 10 de demà de matí, del matí en el dia i hora exactes en què van caure les bombes, el lloc escollit és davant la plaça placa commemorativa on estan enterrades les víctimes. L'historiador Toni Picazo es posarà al context de fets en una xerrada dissabte que ve al Teatre d'Artà abans de la taula rodona amb els familiars.
Penso que estava en guerra civil. Hi havia la por de republicans de que els represaven. Hi havia la por també de les famílies, del poble, que tornessin a repetir aquella situació de bombardeig. Hi havia la por per desembarcament d'en Baió, que també estava molt a prop, a la zona de Sant Cervera. Per tant, hi havia, era un moment en què hi havia moltes parts.
El debat sobre què bombardeig Artà continua viu amb opinions confrontades sobre la intenció.
El que varen dir la autoritat d'aquell moment és que va ser un accident, que va ser per error. Això és la versió oficial. Jo tinc els meus dubtes que els italians s'equivocassin tant. Penso que estaven fent proves. Fins a quin punt aquests bombardejos eren efectius damunt població civil. Que primer va ser aquí, després serà ja a gran format seria en el País Basc, no? Concretament a Guernica.
En l'anterior legislatura, el govern va iniciar un expedient per dedicar pedres de la memòria a les 11 víctimes mortals de les bombes de la Guerra Civil a Artà. L'Ajuntament d'Artenc, però, no ha rebut a hores d'ara cap notificació i la iniciativa segueix en marxa com a gest al record d'uns veïnats que van perdre la vida.
I encara un darrer punt de la cultura. Ha començat a Eivissa el Festival Internacional de Música Clàssica Eivissa Concerts, que fusiona partitures de Bach i de Vivaldi amb els ritmes brasilers de Johann Sebastian Rio Orchestra. És la 8a edició d'aquest cicle que compta amb Linus Roth al violí. Ho explica, de fet, el violoncel·lista Matius Secato.
Y cuando conocimos, probamos tocar algo juntos y él se enamoró de la orquestra y nosotros de él. Entonces surgió la idea.
Amb aquesta opció de la cultura, arribam a les 2:24. Una pausa per la publicitat i tot d'un als esports.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
El Real Mallorca rep a les 7 la visita del pitjor equip de la categoria. El Ceuta amb la necessitat de no fallar davant dels seus seguidors i oblidar el més aviat possible la derrota de dilluns a Granada. Un partit on no hi serà Mateu Morey, habitualment nou jugador del Girona, ni els lesionats, que ja n'hi ha uns quants, Abdon Prats, Arnau Puigmal, Justin Calumba i també la presència de Jan Salas, que no hi serà amb lesió de llarga durada, i també per decisions tècniques no hi serà Dani Luna, i el darrer fitxatge, Alberto Moreno, encara fora de forma. El tècnic local Luis García no vol confiances, respecta molt a un rival que, recordem, ha encaixat 7 gols en 2 partits i encara no ha puntuat.
En esta categoría no te puedes fiar de absolutamente de nada. Respetar muchísimo al rival, que es un rival que tiene sus armas, tiene buenos futbolistas y encima tiene una idea de juego marcada desde hace muchos años. Con lo cual nosotros tenemos que hacer un buen partido, tenemos que ser fieles a lo nuestro, controlar todo lo que podamos controlar sin perder de vista que tenemos enfrente un rival que te puede hacer daño.
Sergi Darder torna a la convocatòria una vegada superat un procés víric i el central Suamoro també després de complir partit de sanció. Pel que fa al Celta, va arribar i a l'Illa al voltant de les 3:30 tractarà avui d'enxufar-se a la competició. Ho tenim molt difícil, i no només pel tema esportiu. José Juan Romero és l'entrenador del conjunt visitant.
Como decía la temporada pasada y incluso más digo esta, vamos a tener que remar muchísimo, muchísimo, porque, bueno, porque las situaciones son las que son y una vez más tenemos un reto muy complicado, muy, muy complicado, però a la vegada apassionante, no?
El darrer present del Ceuta en Lliga a Mallorca data del 26 de novembre de 1967 a segona divisió a l'estadi Lluís Sitjar. El marcador va ser d'empat a 0 de Gillamonses, el club visitant, que es deia Club Atlètic Ceuta i posteriorment Societat Esportiva Ceuta, va desaparèixer fins en 2 ocasions i actualment es denomina Agrupació Esportiva Ceuta. Real Mallorca-Ceuta, avui a les 7 som mos. Això sí, 2 hores abans a Ivetra Ràdio.
Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
En directe, Real Mallorca-Ceuta i Antequera-Au d'Eivissa.
El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
I la U d'Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí. Guai,
Vinga, avui rebràs.
Avui rebràs.
Sent Esports 3 en joc a Ivetra Ràdio.
Més futbol, l'Eivissa juga avui, debuta davant de l'Antequera, el Nou Molí, quan siguin les 7, també a la mateixa hora que el Real Mallorca-Ceuta. Sentim el seu tècnic a la prèvia del partit valorant la dificultat del grup segon de Primera Federació.
A partir de ahora,
Está claro que ya con la Liga en marcha, pues sí que empiezas a mirar y empiezas a comparar un poco plantillas y situaciones. Creo que es un grupo muy fuerte, sobre todo porque, bueno, pues hay equipos de muchísima entidad que quizá otros años, pues ese nombre de la entidad no iba en relación con la plantilla que habían formado, pero creo que este año, pues sí que hay grandes plantillas.
En ciclisme, recordem que entre les 12 i mitja disputa la novena etapa de la ronda espanyola de la Vuelta a Espanya entre la Vila Llorosa i el cim d'Aitana en 187,4 quilòmetres de llargària, i on l'artenenc Enric Mas tratarà de defensar el mallot vermell que va aconseguir ahir per la caiguda de, precisament, d'Ade Pogacar, Primo Roglic, a un minut del mallorquí, i l'hostia Félix Gall són els principals perills, en aquest cas a un minut i 11 segons. I recordar que la cursa Moto2 a Motorland, corresponent al Gran Premi d'Aragó, segona plaça per Izan Guevara, que retalla punts i ja està només 32 i mig del líder Manu González. En disputa ara la cursa de MotoGP. Amb aquest apunt el deixem. Fins aquí els esports. Tornem a les 5.